Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 10. Us informa Laura Polo Dalfó. Primers dies de l'any negres pel que fa a les víctimes mortals de trànsit. Ja són 5 persones les que han mort aquest 2023 a les carreteres catalanes després que aquest divendres 3 persones hagin perdut la vida en 2 accidents diferents. El primer, a la B23, a l'alçada de Molins de Rei, 2 persones han mort quan el cotxe en el que viatjaven ha sortit de la via, ha caigut per un marge i ha volcat. Les víctimes han quedat atrapades dins del vehicle, mentre que un segon turisme, també implicat en l'accident, ha acabat amb els 2 ocupants ferits menys greus. Per altra banda, un vianant ha mort en ser atropellat a la carretera a l'alçada de Malgrat de Mar. Segons les primeres informacions, la víctima es trobava al mig de la calçada. I en cultura, Gemma Ventura Ferrer ha guanyat aquest divendres el Premi Josep Pla amb la seva primera novel·la, La llei d'hivern, mentre que Manuel Ribas s'ha emportat el Premi Nadal amb Nosotros. Ventura Ferrer s'ha mostrat emocionada pel guardó a la seva novel·la, que, com ha explicat, aborda de quina forma se supleixen les absències i com les persones que no hi són et poden guiar.
D'alguna manera crec que la idea és l'aprendre a deixar anar. La protagonista està davant, o sigui, arriba a l'habitació on s'està morint el seu avi i davant del seu llit d'alguna manera es va fent tot de preguntes sobre el sentit de la vida, que al final davant de la pèrdua també és el que fem. És un homenatge a l'invisible, és a dir, a la força del pensament, com les persones que no tenim al costat ens guien.
Per la seva banda, Ribas ha agraït el premi i ha detallat com l'amor que marca la vida de la protagonista vertebra tota la història de Nosotros.
Es una mujer de 50 años que ha perdido al ser que daba sentido a su vida y es una mujer que no admite haberlo perdido y quiere revivir a través de un ritual amoroso esa historia de amor que le dio sentido a su vida.
Els guanyadors s'han anunciat en la tradicional vetllada literària a l'Hotel Palace de Barcelona, que aquest any ha recuperat el format habitual després de la pandèmia. Canviem de tema. La Sagrada Família celebrarà aquest dissabte a les 5 de la tarda el funeral per Benet XVI. El cardenal Joan Josep Omella presidirà aquesta missa concelebrada pels bisbes auxiliars Sergi Gordo i Javier Vilanova. L'arquebisbat de Barcelona ha anunciat que la celebració serà d'accés lliure i que es podrà entrar a la basílica a partir d'un quart de 5 i fins que es completi l'aforament. A banda, les diferents diòcesis amb seu a Catalunya acolliran funerals per Benet XVI entre aquest dissabte i divendres vinent, dia 13. A més de Barcelona, avui també serà recordat el Papa Emèrit a Tarragona, Lleida, Vic i Girona a les 11 del matí i a Solsona també serà aquest mateix dissabte però a les 12 del migdia. A Terrassa, divendres vinent a les 8 del vespre. La missa d'avui serà retransmesa en directe a Ràdio Estel i per tant s'alterarà la programació habitual. Altres temes. Si heu d'agafar un avió, podeu estar tranquils perquè la vaga de tripulants de cabina de Ryanair acaba aquest cap de setmana després de 5 mesos sense cap acord. En un inici, la mobilització va guanyar força, però les últimes setmanes l'impacte era mínim. Els sindicats convocants USO i SICPLA han denunciat que l'aturada no es podia exercir per la vulneració del dret a la vaga perquè l'empresa ha acomiadat 40 treballadors, entre els quals diuen 2 dels màxims responsables sindicals. Han anunciat que ara queden a l'espera de les denúncies a Inspecció de Treball. I en els esports en marxa la 7a etapa del Dakar amb un Nasser Al-Tiya imbatible que busca seguir liderant. El qatarí s'ha endut ja 3 etapes, l'última la d'aquest divendres, i va primer en la general fa poca estona, però Sebastián Loeb ha adelantat a Al-Tiya i va primer a la carrera. Per altra banda, l'organització ha decidit cancel·lar l'etapa d'avui en motos i quads després d'una 6a jornada molt dura pels pilots. I en tennis, l'Open d'Austràlia no comptarà amb el número 1 del món, Carlos Alcaraz, que no jugarà el primer gran slam de la temporada després de lesionar-se en un entrenament. El tenista espanyol ho ha explicat a través de les xarxes socials i ha dit que s'ha lesionat la cama dreta en un mal gest entrenant. I en futbol avui s'enfronten l'Espanyol i el Girona en la 16a jornada de la Lliga masculina. Serà a les 9 del vespre que el conjunt blanc i blau rebrà els gironins a l'RCD Stadium. L'Espanyol porta jornades sense guanyar i es troba en perill a la zona de descens, tot i el bon gust de boca que arrosseguem per l'empat contra el Barça ara fa una setmana. El Girona, en canvi, porta una bona dinàmica, van 200 amb 4 punts més que els pericos. Veurem què passa aquesta nit. Per cert, que el comitè tècnic d'arbitratge ha decidit no comptar amb el polèmic Mateu Laoz en aquesta 16a jornada, tampoc per cap de les sales bar dels partits. En els últims 3 matxs, el col·legiat ha tret 31 targetes grogues i 4 de vermelles. Pel que fa al femení, avui juga el Barça, 1:15 contra el Sevilla. Les blaugranes estan intactes a la primera posició sense cap derrota. Les andaluses, en canvi, arrosseguen diverses jornades sense guanyar. Això és tot per ara. Tornem amb més informació a les 11.
Ràdio Estel. Els programes, els continguts, l'actualitat i la ràdio en directe a radioestel.cat.
Els bons sibarites tenen una cita cada dissabte a les 11 del matí a Trotamundos, amb Miquel Mercadal, el programa de la bona gastronomia, els bons vins, les millors denominacions d'origen i les destinacions més recomanables per convertir el teu temps lliure en un record inoblidable. Cada dissabte d'11 a 1 del migdia, Trotamundos a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest hivern necessites CoralCard. Demana CoralCard a Laboratorios Maen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel.
Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat i menció Premi Zapping TV. Cada dissabte, Mireia del Pozo, directora de Plusvàlua Dones, i el seu equip aborden un tema en relació a la dona. Violències de gènere, economia, empresa, drets i legalitat, lideratge, autoestima, relacions, salut, xarxes socials i comunicació, monomarentalitat, STEM i educació, amb la solució com a objectiu. Per un món millor al costat de les persones. Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Molt bon dia, Plusvàlua Dones. Com esteu? Nosaltres felices, contentes. És una meravella i un luxe començar aquest dissabte, primer dissabte del mes de desembre, totes les persones juntes. Escolteu, ja sabeu que sempre hem defensat la gran importància que té que dones i homes avancem agafades totes les persones de les mans. Per això, avui comencem aquest mes de desembre, on tindrem la Puríssima, on tindrem els Nadals, on tindrem totes les festes. Comencem amb el nostre convidat del mes, amb Enric Bastardes. Doncs sí, efectivament, avui el nostre convidat del mes és Enric Bastardes. Enric Bastardes és comunicador, és il·lusionador, provocador, divulgador i formador. Escrivia ara Criatures i ja ens explicarà la gran quantitat de coses que fa. Després passarem a la tertúlia, on ens acompanya Maria Eugènia Pons de Gironella, advocada, mediadora i la clara veu a Catalunya de les bones relacions. Al seu costat a la tertúlia també hi tenim a Noelia Rodríguez. Noelia Rodríguez és instagramer, vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa i representant de les persones discapacitades. Després tindrem l'Espai de Benestar amb Airín Pons, aquest espai que tant i tant ens ajuda. Passarem a l'agenda avui de la mà de Susana Cabos per parlar-nos de l'STEM Women Congress. I per acabar, aquest dissabte tindrem el tinter, tot allò que ens haurà quedat sobre la taula. Som-hi! Molt bon dia, molt benvingut, Enric Bastardes.
Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-me, Mireia.
Escolta, és un luxe, és una sort i és un plaer, Enric. Em fa realment molta il·lusió tenir-te avui aquí al Plusvàlua Dones a Ràdio Estel.
A mi també, i de fet em sembla que ens vam anar veient per les xarxes i t'anava quasi deixant caure. Algun dia em convidaràs, podré venir jo. Ja sé que és el Plusvàlua Dones, però... Puc venir? I em vas dir que sí, em va fer molta il·lusió, la veritat.
I tant, era el mínim que podia dir-te. A més, ja abans d'aquelles indirectes que m'anaves tirant, ho tenia molt clar. Hem d'explicar l'Enric Bastardes, el conec, però no el coneixia personalment, en aquells moments quan em va arribar, doncs, els seus escrits. L'Enric Bastardes escrivia, i no sé si encara hi escrius, ja ens ho explicaràs, a l'Ara Criatures. En aquesta secció es parlava de criatures, us estic parlant de farà uns 8, 9, 10 anys, em va sobtar molt com l'Enric escrivia i com plantejava tot el tema de les criatures, de la maternitat, de la paternitat. Doncs, francament, d'una manera molt innovadora i molt positiva. Amb els anys ens hem anat trobant en diversos moments de la vida i hi ha el gran clic i realment, doncs... T'ho vull agrair molt personalment, Enric, i crec que moltes persones a l'època del Covid doncs ens va ajudar molt. Tots aquests vídeos que feies a Instagram dia a dia, posant humor, aportar-nos una positivitat francament immensa, Enric. Ens vas ajudar i ens vas aportar moltíssim.
Home, doncs sí, gràcies per agrair-m'ho, perquè la veritat és que tot això dels vídeos que va sorgir prepandèmia, que és una cosa que de vegades la gent em pregunta si era arrel de la pandèmia que jo m'hi vaig posar abans de saber que ens tancarien a casa, i ho he anat seguint fent, i encara ho estic fent, de fet. I cada vegada que algú em dona les gràcies penso, ostres, que bé, perquè és una cosa que faig per amor a l'art,
sí.
No ho cobro, per mi és una teràpia, a casa meva la meva parella també diu, sort que ho fas, perquè si no m'estaves fumant la tabarra a mi tot el dia, almenys ara ho fas, i si vull admiro, i si no, no.
Exacte.
Perquè abans li explicava si o si, has vist, mira, jo en aquesta notícia que no sé què, ai, Enric, ets pesat, i un dia m'ho va dir, em va dir, grava-ho.
Clar,
i vaig pensar, per què no?
En aquests vídeos que us parlem, que es poden veure a Instagram, doncs en aquests vídeos l'Enric Bastardes el que fa és explicar-nos diversos punts de l'actualitat del dia, però realment amb una visió sumament humorística, crítica. Hi ha una part també que analitza i que realment ens fas pensar molt. És una altra manera de comunicar, que com ja diu a la teva presentació, a part de comunicador, ets il·lusionador i ets un grandíssim provocador, Enric.
Home, la gràcia... Jo quan em vaig posar això, que em fa molta gràcia quan em presenteu i em dieu comunicador, il·lusionador i provocador, m'ho vaig posar molt per diferenciar-me una mica de tota la gent que ens dediquem a fer formacions, tallers, xerrades, conferències, que són molts. Sí. I un dia vaig dir, ostres, deixa'm posar alguna cosa que em pugui definir, que no m'inventi res, que quan la gent acabi la formació pensi, ah, doncs tens raó, però que realment jo m'hi senti còmode en això. I quan vaig fer els vídeos també tenia això en ment, que va ser, deixa'm explicar què passa, però deixa'm-li donar una volta... per enriure's en una mica, però en present. Que no Clar. Passi allò, que ens diguin, ja veuràs això, d'aquí 3 anys te n'enriuràs. No, no,
no.
Riu-te'n ara.
Sí, senyor.
Hi ha alguns temes que de vegades costa, n'hi ha sí. Alguns que jo mateix ja me'ls bloquejo, o de vegades ho dic a casa.
Tu mateix també tens línies vermelles, Enric?
Poques. Mira, en tinc perquè tinc família. Si no tingués família, jo penso que no en tindria i potser m'haurien expulsat de YouTube, de TikTok, d'Instagram i de tots els llocs on vaig. Però com que tinc parella, tinc nanos... Ells els veuen.
També.
Ah, papa, avui has parlat d'això. Ostres, papa, no sé què, la meva parella. Ostres, Enric, avui potser t'has passat, no? Quan toques temes més polítics o temes una mica més així.
Clar.
Però en tinc poques. O sigui, realment, filtres en tinc poquets. Vull dir, sí que és veritat que no arribo a individualitzar l'humor, en riure-me'n d'algú...
Exacte,
però
això no.
Col·lectivament, sí. Però penso que la gràcia també és que, com que ho faig de tots els col·lectius, arriba un punt que... El primer que em ridiculitzo moltes vegades sóc jo.
Sí, i desdramatitzes moltes situacions i per això, doncs, en moments com el que dèiem de la pandèmia va anar molt bé, però fins i tot ara, en el dia a dia, perquè, doncs, a nivell de la comunicació, doncs, les notícies que criden més l'atenció són les negatives i aleshores tu li dones la volta i li poses aquest humor, diguem-li àcid, diguem-li irònic, que és molt important, el bon ús, el correcte ús de la ironia.
Sí, jo algun dia que en algun vídeo ho explico i dic, per la gent que es pensa que això és en sèrio, perquè hi ha vegades que tinc algun comentari, ostres, Enric, avui t'has passat perquè no sé què, dic, són vídeos d'humor. Dic, me n'estic enrient. Si vols sentir l'opinió d'un periodista seriós, perquè jo no sóc periodista i menys seriós, vés al diari.
Clar.
Dic, ara, si fa mandra anar al diari, perquè el diari tot el dia són drames, tot són... És que no veus una notícia positiva enlloc. Dic, deixa'm agafar aquestes, donar-los-hi la volta, clar, i enriu-te'n una mica. Ara, de vegades són opinions, de vegades no és ni cert el que dic. La gent s'ho dona... Enric, de debò ha passat això? No. És broma, de tant en tant ho he de dir. Aquests vídeos són de broma.
De broma. I tant. Escolta'm, Enric, no pots passar per aquí sense que et felicitem per ser un home plusvàlua dones.
Moltes gràcies.
Anna, tu, moltes gràcies per remar i per fer avançar. I tots els missatges, no només missatges, sinó tu quan imparteixes les teves conferències, quan dones les teves formacions, on afortunadament fa anys vaig ser alumna, doncs realment hi ha unes clares passes endavant. Què vol dir ser plusvàlua dones, Enric?
Home, mira, lligant-ho amb la presentació de l'inici, quan sí, jo escrivia l'Ara Criatures, que ara ja no ho faig, tinc l'espai, però el tinc allà que algun dia em diran, Enric, poder, deixem aquest espai a algú altre. I escrivia perquè tenia la necessitat dels meus nens, que eren petits, ara nosaltres amb la meva parella tenim dos fills, el Martí i el Nil, que tenen 12 i 10 anys, però jo recordo que quan vaig ser pare, tenia la necessitat d'expressar alguna cosa. I se'n parlava molt poc, perquè en aquell moment estava molt de moda, ara ja no gaire, els blogs. Ara sí, hi ha molt podcast, hi ha molt vídeo, però abans hi havia blogs. I recordo que abans que nascés el meu segon fill, vaig dir, faré un blog de comunicació. I just quan anava a fer el primer article, va néixer el meu fill. El meu fill petit va molt ràpid a tot i va néixer 6 setmanes abans del que tocava.
Déu-n'hi-do, un mes i mig.
Un mes i mig. A més, coses curioses, miracles de la vida. Havia de néixer el 20 de desembre, que és el dia que havia nascut la meva mare, però sí, va néixer el 14 de novembre, que és el dia que havia nascut la seva mare. O sigui, la meva parella és del 14 de novembre.
Uau!
Va decidir néixer aquell dia, vull dir, no van poder-ho aturar de cap manera.
Un regalàs.
Un regalàs. Bueno, un regalàs. Jo tenia un iPad per regalar-li a la meva dona, però bueno, clar, va quedar, no li vaig dir, té, l'iPad. M'he gastat 400 euros, té. Va ser un regalàs. Va ser un regalàs i tot el que va comportar, perquè va néixer amb 2 quilos, va haver d'estar 14 dies a la incubadora, vull dir que realment també ho vam passar una mica així. I recordo que jo anava a escriure alguna cosa sobre comunicació i vaig dir, ostres, em ve de gust parlar de com em sento ara com a pare. I vaig dir, va, en faré 2 o 3 de com a pare. I vaig acabar escrivint 6 o 7 anys al diari Ara.
Sí.
Crec que al principi 2 o 3 per setmana, després un setmanalment. Vaig acabar recollint tot el que havia escrit al blog i vaig fer un llibre que es deia Les personetes creatives, amb tots em sembla que eren els 2 primers anys dels meus fills. I la veritat és que em va ajudar a parentalitzar també, perquè hi havia moltes mares que escrivien respecte a com se sentien dels fills. I els pares, és com que no teníem espai. Sempre havíem d'acabar parlant de què amb el teu nano. No, bé, però anem a fer una cervesa. No, bé, però anem a veure el futbol. Bé, però... I al final vaig dir, podem parlar també de la criança? Podem fer alguna cosa per normalitzar que els pares no som el responsable de logística de casa? Jo em trobava sortint de casa amb el meu nen vestit i la veïna de 70 i pico d'anys i anem, ai, mira que va maco el teu nen, que bé, que l'ha vestit la teva dona. Perdó? Com si me l'haguessin tirat allà al cotxet i jo només sortís a passejar-lo. Sí que és veritat que em costava vestir-lo d'algun dia, però era capaç de fer-ho i vaig dir, si tinc un espai per poder explicar que els pares podem fer de pares i que, tot i no ser mares, es pot acostar a la feina, perquè també els podem alimentar, els podem posar a dormir, els podem vestir, els podem fer qualsevol cosa, i vaig dir, doncs jo vull això. I arrel d'això, no arrel meva, sinó que vam ser com 4 o 5 pares que vam començar a tenir un espai. Hi havia el Carles Escudero, que tenia un blog que es deia Un papà com Darth Vader. Hi havia el Pau Almuni, que també tenia un altre blog. I vam fer molta pinya. Però de manera natural, a mesura que els fills es van fent grans, ja hi ha un moment que dius, ja no tinc tantes coses per explicar.
Ja no tens tanta necessitat, potser. Exacte. Ja ho has com interioritzat més, exacte, ho has integrat, potser, exacte, a la teva vida.
I inclús ells, que ja arriba algun dia que ho veuen i diuen, papa, vale, ja. El moment que ells es fan el TikTok és el moment que tu ja has de deixar d'escriure sobre ells, ja s'escriuen ells sobre ells.
Clar, tu ara ens explicaves, Enric, que amb aquesta situació amb la que et trobaves i amb la que es troben també tants pares, no ens enganyem, i que cal posar sobre la taula, que és que anaves pel carrer amb el cotxet i com si l'hagués vestit la teva dona o la mare dels teus fills, sí, el que sigui. Com podem fer obrir els ulls a la societat? Perquè està clar, tu vas utilitzar una via, però hi ha moltes persones i també hi ha molts homes que ens ho transmeten ja fa anys. Escolta, jo a la feina també vull poder parlar lliurement de com em sento com a pare, de com... totes aquestes coses. Com podem fer-ho?
El primer, que penso que és el més natural, seria que els pares realment ens creguéssim que tenim el nostre espai, que tenim un espai, que la feina que fem és valuosa i que en alguns casos pot, no sé si substituir, però és que si la mare, pel que sigui, doncs té una feina que li requereix de més hores, és que el pare pot fer de pare i que pel fill hauria de ser independent de si ets el pare o la mare, no? Allò que a mi em passava quan era petit, que si estava malalt, jo cridava la meva mare. Sí. I si tenia un problema amb els estudis, cridava al meu pare. I si volia jugar a futbol, cridava al meu pare, i si volia que algú m'abracés, cridava a la meva mare, que teníem com dos departaments.
Sí.
I ara no. I, de fet, ho explicava alguna vegada al blog amb el meu fill petit, com que la meva parella va començar a treballar i jo em vaig quedar a l'atur perquè vaig plegar de la meva anterior feina, vaig estar tot un any amb ell molt. Mm. I jo recordo que el meu fill petit, sobretot, cridava molt papa.
Clar.
A la nit, quan tenia quan no tenia son, quan tenia un problema, quan es trobava malament, quan no sé què, papa, papa, l'altre no, l'altre mama, mama, papa, indistintament. I encara ara, que té 10 anys,
sí,
hi ha vegades que encara papa.
Perquè allò que vivim de petits, ja ho diuen, que ho acabem arrossegant tota la vida i que és quan es creen els vincles més grans, clar, Enric.
Crear un vincle com a pare i com a mare, indistintament, perquè els nens no hagin d'escollir si la mare em cuida i el pare m'ajuda amb els deures, clar, o em porta amunt i avall.
Clar.
Això abans hi era molt,
sí,
llavors com a pare tenies la teva parcel·la i deies, pues ja estic còmode, també us dic una altra cosa. La parcel·la com a pare és molt còmode, de paternitat, que és estar allà esperant a que passi alguna cosa i quan passa, surts. Implicar-se com a pare té aquest punt de dir, no, jo no estic allà a la rereguarda, o no sóc reactiu, sóc proactiu, i si el meu fill necessita alguna cosa, que no hagi d'estar cada dia buscant a veure quan li toca d'ibuprofen, a veure quan li toca de dalt, sí que ja no me'n recordo de l'última vegada que li vaig donar.
Clar, s'ha d'estar al dia i aquesta responsabilitat. Clar.
Implicació i compromís, i això sí, té un cost. Llavors hi ha molts homes també que ja se senten còmodes fent la feina, perquè és menys.
Que ja els hi va bé, però també hi ha molts altres que ens estan demanant aquestes passes endavant. Per sort, escolta'm, Enric, estem en ple amb B, la comunicació, per avançar la matèria que ens ocupa en equitat, en igualtat, en diversitat?
Doncs jo aquí tinc els meus dubtes i depèn del dia, però vaig assistir un dia en una conferència que ara, em disculpareu, no recordo, però era una conversa, hi havia un home i una dona, però no recordo cap dels dos qui era, però sí que me'n recordo que el tema era que deien que la comunicació és al final una conseqüència dels nostres actes i de la nostra conducta, i que canviar la nostra conducta a través de la comunicació és molt costós. I ho deia la noia, que deia, pel fet de que diguem totes, no ens canvia la nostra manera de pensar, sinó que ens obliguem a dir totes, però pensem a contracor de vegades, ai, què dic totes, si hi ha 9 homes i una dona? Però va, com que queda bé, direm totes. El que ajuda és realment pensar que totes les que estem aquí som, m'invento, persones.
Exacte.
I et surt de dins. Si ho has de pensar, el camí aquest a l'inversa és molt costós de fer. A través del llenguatge, canviar la nostra percepció té un cost energètic molt alt. Ara, si jo canvio la meva percepció, el meu llenguatge canvia automàtic.
Molt important la paraula que acabes de posar damunt de la taula, el persones, perquè és des del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, que ens acompanya a la tertúlia, la seva vicepresidenta, que, com molt bé sap, és la gran paraula que s'està treballant, a part de des del propi centre des de fa anys, que des del Parlament Europeu ha sigut la més gran reivindicació i que demanen en els mitjans de comunicació, sisplau, ampliar aquesta paraula. Escolta'm, Enric, tu que ets un provocador nat, i des de la crítica, fent pensar, precisament, hi ha un ús polític o partidista del concepte feminisme?
Home, jo penso que sí. Segur, n'estic convençudíssim, que s'utilitzen certes paraules o nominalitzacions, que al final una nominalització com és el feminisme abarca un conjunt de conductes i comportaments molt ampli. Es posa allà, es posa en un sac, es generalitza i s'utilitza d'una manera totalment positiva o negativa, no neutra. Hi ha gent que utilitza el feminisme per dir, escolta'm, tirem endavant, i hi ha gent que l'utilitza, que és aquella gent que sempre dic que utilitza aquests conceptes i després posa una coma i però.
Clar.
Ah, no, el feminisme, clar. No, jo molt a favor del feminisme. I vas veient per on va i arriba un moment que diu, però, i dius, ja acabes d'invalidar tot el que anaves a dir, anaves molt bé, però ja veig per on passes, i així com utilitzem el feminisme, es pot utilitzar qualsevol altre concepte que sigui un estereotip d'un grup de persones.
Exacte.
Que hi ha un ús partidista, segur, i està molt enfocat ara a la part negativa del feminisme, i segurament molta de la gent que parlem de feminisme, m'hi incloc, no sabem exactament què és, perquè ho llegeixes en un lloc o en un altre...
I canvia. El que està clar sí que és ben cert que al llarg dels anys el terme ha evolucionat molt i que, afortunadament, si no entrem amb aquesta mirada partidista o política, que és el que no hauria d'entrar, el feminisme s'ha extès fins al punt de deixar molt clar que del que estem parlant és de drets humans, que estem parlant de persones i que, per tant, doncs qualsevol persona hauria de ser feminista amb aquesta defensa de qualsevol dret humà. Si ja és quan entrem, com tu bé deies, no? Doncs amb aquest ús partidista o polític i amb aquests peros és quan entrem amb totes aquestes confusions. Doncs anem a donar ja veu a les nostres tertulianes d'avui, a Maria Eugènia Pons de Gironella, advocada, mediadora, i la veu aquí a Catalunya de les Bones Relacions, i a Noelia Rodríguez, instagramer, influencer positiva, la presidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, representant de les persones discapacitades.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Més enllà de la presentació que acabem de fer de Maria Eugènia Pons de Gironella, de Noelia Rodríguez, avui que estem, doncs, iniciant aquest mes de desembre, que la setmana vinent tindrem dos dies de festa al llarg de la Puríssima, anem a fer un petit xascarrillo, que diria la Noelia Rodríguez, que és que Noelia Rodríguez aporta molta alegria i desdramatització de les situacions, i Maria Eugènia Pons de Gironella ens porta sempre l'equilibri i la saviesa. Maria Eugènia Pons de Gironella, quina lectura fem de tot això que ens ha estat dient el nostre convidat del mes, Enric Bastardes?
Bueno, a mi el que m'ha encantat és la importància de l'humor. Jo crec que en les relacions humanes el més important és tenir sentit de l'humor per saber encaixar, entendre l'altre, perquè moltes vegades no podem entendre, i pensar també algo que també has dit d'alguna manera, que comuniquem de totes les maneres. Ja has mencionat el Darth Vader. Qui comunica més en la infància que el Darth Vader? Tots quan ens volem disfressar diem, ostres, no diu res, no tal, com es mou. Important també les paraules, el que ens ha dit de les paraules, a mi m'ha encantat. I les paraules ens creen aconteixements, segur, però les paraules a vegades són enganyoses. Hi ha molts eufemismes, hi ha moltes maneres d'enraonar, i hem de pensar que cada vegada que diem una paraula hem de pensar en aquell adjectiu que aquella paraula ens la definirà com nosaltres ho volem dir. Jo, per exemple, jo quan parlo de feminisme diré feminisme d'equitat. Vull les mateixes igualtat de drets. I jo crec que hem de posar aquests adjectius. Ara venen festes, bueno, ara vindrà el Nadal, i tindrem que pensar molt bé en les relacions, i jo m'agafaria de l'Enric aquest sentit de l'humor per afrontar totes aquestes coses.
I tant que sí. A més, Maria Eugènia, precisament per preparar-nos en aquestes festes de Nadal, que a vegades en parlem, que és el que passa entre les persones, quan ens ajuntem, doncs la Maria Eugènia Pons de Gironella tindrem la gran sort i el plaer que ens prepararà, de com portar bé aquestes relacions familiars en dies que el que volem és, doncs, viure-les amb felicitat i que no saltin espurnes, i aquesta importància de les paraules i l'humor. Noelia Rodríguez, déu-n'hi-do, Enric Bastardes, com ho veiem, això?
Bon dia. Destacaria moltes coses de l'Enric i moltes coses també de la Maria Eugènia, sobretot allò de que saltin espurnes al voltant d'una taula, que és el millor que ens pot passar. Perquè, si no, tot plegat és molt avorrit. Però, posant-nos una mica seriosos, hi ha dues coses que m'han agradat molt de les que ha dit l'Enric. La primera, poder serà perquè jo sóc una persona totalment proactiva i enèrgica i intento ser positiva, també. La contraposició del terme proactiu envers el reactiu, no? Crec que hem d'acostumar-nos a ser a la vida proactius i no ser reactius, perquè quan siguem reactius ja anem tard. I en segon lloc, el tema del terme persones, no? com a terme ja que ens defineixi d'una vegada i no haver de fer aquesta distinció entre homes i dones. Justament fa dues setmanes vam assistir com a Centre d'Estudis de les Dones al PERTE que va organitzar el Ministeri d'Igualtat, que hi havia la Rosa Gallà Cristina Gallà com a persona que arrencava l'acte, i que va ser, entre moltes altres coses, van parlar d'igualtat, de discapacitat, d'inclusió, però sobretot el tema fonamental i la base era el tema de la comunicació i del llenguatge. com a eina de qualsevol cosa a la vida. O sigui, és el que deia l'Enric, no? Que el llenguatge, la comunicació, al final, si no existeix comunicació, és que els fets no han existit. Aleshores, és on hem d'incidir, és on estem una mica a la cua d'Europa amb el tema del llenguatge i de la comunicació, i crec que tots tenim una gran responsabilitat.
I tant que sí. A més, molt sovint, Noelia, tu has reivindicat que ara també l'Enric Bastardes, doncs en algun moment, ha deixat anar alguna cunya. Aquesta gran de posar parcel·les i de tant fer grups.
Sí, senyora.
Noelia, Enric, aquests grups ens són favorables, ens són negatius, el voler... Bueno, doncs, dins del propi llenguatge, aquesta persona aquí, aquesta allà, aquesta és discapacitada, aquesta té tal edat, aquesta no sé què, els nostres grans, sí, no, com ho veieu?
Jo penso que el formar part d'un grup és inevitable. Les persones som éssers socials, que no som illes, per sort, encara que hi hagi gent que li agradi més mostrar-se socialment i gent que menys, però formem part de grups, de manera natural, de manera conscient o de manera inconscient. I de vegades són grups molt grans i de vegades són molt petits, no? Això que estem veient aquí de la independència, ets independentista o no ets independentista, ets home o ets dona, ets del Barça o ets del Madrid. Clar, a partir de la pertanyença al grup, que és un dels sentiments més potents de la humanitat, definim la nostra identitat. Clar. Jo sóc aquest i sóc aquest. I això, anar en contra d'això, jo no sé si és impossible, és molt difícil, perquè és un sentiment que és molt profund. Ara, utilitzar això contra l'altre, aquí és on penso que hi ha les dificultats. Jo puc ser del Barça, però si estic parlant amb una persona que és del Madrid, doncs que hi pugui parlar...
Obertament.
Normal, i dir-li, i penso això, penso allò, riem, anem a fer la cerveseta o el que sigui, i després doncs, cadascú és del Barça i és del Madrid, després animem el Barça i el Madrid, i quan guanya un o perd l'altre, doncs ens alegrem. No? Els del Barça ens alegrem quan guanya el Barça i quan perd el Madrid també, òbviament. I encara que no guanyi el Barça, si perd el Madrid també. Però d'una manera sana.
Clar.
Amb humor, perquè al final l'humor, jo dic, no, a la vida anem acumulant experiències que acaben pesant.
Sí.
I l'humor és allò que fa que pesi menys. No pots portar la bossa molt plena de pedres, però si
sí,
poses
senyor.
Heli o algun aire que d'allò... Ostres, hi és, perquè l'experiència hi és. No podem no viure-les, però ens pesen molt menys.
Sí,
i el sentit de l'humor crec que és clau en tots els àmbits.
Noelia.
Sí, jo estic d'acord, però fins a un punt. Jo crec que el tema dels col·lectius i dels grups i de les... el tema d'aquestes associacions que fem una mica... serveixen, o almenys a mi em serveixen per definir-nos en primer lloc, per assumir certes circumstàncies i certes situacions, però després, parlar, per exemple, jo com a dona discapacitada, parlar, per exemple, del col·lectiu de discapacitats, és una mica arriscat. Perquè parlar en nom d'un altre, ojo, cuidado, com diem, ojo, cuidado. Aleshores... jo sempre que parlo aquí en nom de... Sempre ho dic i sé que sóc molt pesada, però parlo com a Noelia Rodríguez, dona discapacitada, però no en nom del col·lectiu, perquè al final les realitats de cadascú les viu i les vol transmetre i les vol donar a conèixer d'una altra manera. Aleshores, el que per mi és important, és favorable i positiu i m'ajuda en el meu dia a dia, probablement el de davant sigui tot el contrari. Aleshores, sí, des del punt de vista de que hem d'assumir circumstàncies i situacions i definir-nos, perquè al final ens hem de definir, però que sigui una cosa, diguéssim, no per representar l'altre, sinó per un mateix. No?
És molt important aquesta apreciació que fa la Noelia Rodríguez i que porta temps, molt de temps, reivindicant, i la reivindica de diverses maneres i amb diferents formes, a les xarxes socials, i veureu que doncs, sovint penses com és possible si no té res a veure amb això. No, doncs té molt a veure, perquè ella el que està fent és un gran canvi de paradigma amb un tema que arrosseguem fa molt de temps, més enllà de lo que és les pròpies discapacitats o limitacions, que de limitacions tornem-hi, limitacions en tenim totes les persones, d'un tipus o d'un altre, però és aquest gran canvi de jo no estic parlant per un altre, puc ser part d'aquestes persones, en certs moments ens podem trobar, i això ha passat molt també en matèria de dona.
Exacte.
Que es parlava i represento, no, disculpi, cadascú com és, podem tenir unes certes realitats, poden haver X temes, i lògicament anem tots i totes juntes cap allà, però alerta, perquè això també doncs, ha fet mal, i més, i sense voler amb aquest tema de col·lectius, però en certs col·lectius, doncs, Noelia, és cert que ha fet molt de mal. Maria Eugènia Pons de Gironella, ens ho traguem tot?
Bueno, ens traguem moltes coses. La gran pena, per mi, si jo tingués que parlar d'una tragèdia d'aquest segle, seria el fet de que ens han fet molts seguidors. L'esperit crític jo crec que l'hem de treballar més. I sobretot, algo que també deia l'Enric, el que val de la pena requereix compromís i requereix esforç. Jo afegiria allò de l'esforç. És molt important. El sentit d'arrelament no vol dir el sentit de seguidor. Tots necessitem arrelament, tots necessitem pertànyer a un grup, però nosaltres quan entrem en aquest grup tenim el compromís que deia ara en aquest moment referent a jo tinc el compromís de donar veu a tots els que pertanyen a aquest grup. D'alguna manera, si jo pertanyo, hi ha moltes veus dintre d'aquest grup. I una altra cosa que jo crec que ens ha de commoure, aquest grup jo també puc pertanyo un dia.
Clar. Clar.
Vull dir que a vegades parlem dels demés sense saber-ho, quan parlem d'això, o parlem d'altres grups diferents. Fins i tot, l'altre dia parlàvem d'un tema de la presó.
Sí.
D'una persona que havia estat a la presó, que havia arribat a Barcelona, havia entrat directament a la presó, no havia visitat ni siquiera la ciutat, no? I deia, jo no pensava... jo també descartava aquells que havien estat a la presó. I ara penso, el que em descartarà a mi, jo l'entenc. Vull dir que moltes vegades en la vida no sabem on anirem a parar. Per tant, nosaltres podem pertànyer a un grup, però en aquest grup el nostre compromís sempre serà donar veu a les diferents versions que hi ha, les diferents persones. I després també pensar que som part de molts grups els que potser encara no identifiquem.
Quina reflexió tan interessant que ens deixa Maria Eugènia Pons de Gironell. A vegades sovint no ens n'adonem o no hi pensem que podem arribar a passar a ser part d'aquell grup determinat que d'entrada no ens agradava gens.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Doncs ara sí, ara sí, ara sí, comencem aquest espai de benestar de la mà d'Irene Pons, coach i formadora de formadors, en aquest primer dissabte de desembre. Que bé, que a tope i que de tot hem començat amb el nostre convidat del mes. Irene Pons, molt bon dissabte.
Molt bon dissabte, Mireia.
Escolta, què ens portes avui?
Doncs avui porto un tema molt important, que és el perdó, la importància de demanar perdó.
Uau, a veure, això ens pot alliberar molt, som-hi.
I com això ens pot aportar moltíssima qualitat de vida, no? Perquè a vegades, sense voler, podem ofendre els altres o ens poden ofendre nosaltres, no? Sense cap tipus d'intenció. I això podria perjudicar la relació. Llavors, una manera de que aquesta relació tiri endavant és prendre consciència i demanar perdó. El que passa que ens costa, demanar perdó, i principalment per dos motius. Primer, perquè a vegades ens costa demanar perdó, perdonar-nos a nosaltres mateixos, i també perquè creiem que perdonar és un signe de debilitat. Llavors, és molt important, doncs, no omplir-nos, no?, de toxicitat, de si algú m'ha dit o m'ha fet alguna cosa, doncs jo ho vaig guardant i no dic res, i ho vaig acumulant, perquè al final això pot produir un trencament en la relació o un distanciament, i no és el que volem, no? El que volem realment és que hi hagi relació amb aquella persona i que hi hagi continuïtat, no?
És important aquest perdó amb nosaltres mateixes i mateixos.
Sí, i és el que més costa, eh? És a dir, i fins i tot a vegades no ens costa perdonar l'altre, però perdonar-me a mi mateixa tinc un nivell d'exigència tan alt en relació a mi mateixa que em costa molt perdonar-me. Llavors això, sí, és molt important. I ben bé no és una debilitat demanar perdó, no? És un signe d'honestedat, de generositat, d'autoestima, i és un primer pas per donar-nos una oportunitat.
Que bé, escolta, doncs aquestes oportunitats que ens hem de donar cada persona i també el nostre entorn, és important que ens les hagis plantejat ara aquest principi des de desembre, perquè ens parlaves, no?, d'aquestes bones relacions, que sempre en parlem aquí també amb Maria Eugènia Pons de Gironella, i ara s'acosten unes dates de cara al Nadal, de reunions de família, on hem passat 2 anys amb Covid, i per tant és important solventar-les. Moltíssimes gràcies, Irene, t'esperem dissabte vinent.
A tu, Mireia, fins dissabte.
Aquest perdó tan important del que ens parla Irene Pons, que cada setmana ens porta a l'espai de benestar que tan i tan bé ens va. Com no, Maria Eugènia Pons de Gironella, les bones relacions. indispensable.
Home, és indispensable. Mira, hem de pensar que el sentiment de l'odi, que moltes vegades tenim odi, ràbia, tot això, el fem créixer nosaltres. L'alimentem nosaltres. El anem potenciant nosaltres mateixos. No és a l'altre. Vull dir, en el moment que deixem que una situació s'apoderi de nosaltres, estem donant a l'altre el control del que nosaltres tenim que sentir. I això és molt important que ho sapiguem. Estem controlant nosaltres el nostre propi odi. És necessari demanar perdó. Què passa en perdonar? Jo puc perdonar amb una persona que m'ha fet una jugada i oblidar-ho? Jo sempre dic que hi ha una cosa més fàcil i que jo crec que és més pràctic de sentir. És, jo puc perdonar una persona perquè es pot haver equivocat com jo i tinc que conviure amb allò, sapiguer conviure amb allò que ha passat sense que m'afecti. Això és perdonar, no és oblidar, però és aprendre a conviure amb allò que ha passat. Perquè moltes vegades serà una cosa que tindré present constantment. Per tant, a l'oblidar és molt fàcil, però a l'aprendre a conviure sense que això t'afecti i alimenti l'odi, etc., jo crec que aquesta és la solució.
La solució i també la dificultat, veritat, perquè parlem del perdó, de que sí que perdonem, però aquest oblit és més difícil i aleshores aquest conviure, no?, amb això, amb aquest...
Aprendre a conviure.
Aprendre a conviure. Noelia Rodríguez.
És que el tema del perdó, del demanar perdó, d'oblidar, del rancor i tot el que ve una mica, crec que és l'assignatura pendent de l'ésser humà. Això per començar, perquè a tots ens han ensenyat a estimar i sembla que ho portem a dins, però hem de desaprendre de vegades, que hem de començar a saber deixar d'estimar, però sense que ens afecti. És a dir, si hem de demanar perdó i ens han de perdonar, o a la inversa, doncs crec que és dificilíssim. Jo realment, per mi, és de les pitjors coses que ens enfrontem a la vida, el fet no tant demanar perdó, perquè demanar perdó al final... Bueno, és un acte de valentia i això ho acabes aprenent, però el fet d'oblidar o que oblidi un altre el mal que tu li has fet, crec que té un llarg recorregut.
Maria Eugènia.
Mira, hi ha una cosa que s'ha de saber, que el perdó és molt alliberador, i a vegades és molt alliberador en situacions molt, molt, molt difícils. En els temes penals, per exemple, s'ha fet entre el boixí i la víctima. En els temes de tarres es va fer entre les víctimes i el primer, jo vaig tindre la sort de poder parlar amb Mai Xabel, que el marit l'havia matat l'Eta. Ella fa conferències i al costat té el terrorista que va fer que el va matar, i ella sempre explica que el moment que va sortir de parlar amb ell, que tenia més curiositat. O sigui, el ser humà necessita parlar amb l'altre, necessita comunicar. Vull dir, és algo tan essencial com menjar. Vull dir, necessita. I diu, després, quan vaig sortir d'allà, no sé què buscava, però em vaig sentir alliberada, perquè vaig conèixer què és el que havia realment passat. Vaig conèixer aquella persona, el que estava patint, després de donar-se compte d'aquella menjada de tarro que havia patit, etc. No? Però és, per mi, alliberador, va dir. Va ser, per mi, alliberador. Algo que va ser un principi de tornar a començar una vida.
És molt bon exemple, el de Mai Xabel.
Quina duresa, sí, la Irene Villa
també.
Que sí, víctima del terrorisme, doncs també sempre ho ha explicat, que la seva gran alliberació va ser arrel de perdonar, de poder perdonar, però que també va ser, francament, doncs una gran feina. Enric, bones tardes.
Jo amb el tema del perdó i tinc una relació curiosa, bueno, primer allò, no?, de diferenciar què és demanar perdó a un altre, demanar-se perdó a un mateix i perdonar-se, que són conceptes diferents, que de vegades ens costa perdonar, però de vegades ens costa també demanar perdó per algun acte que hem fet nosaltres. I recordo, tornant enrere, quan els meus nens eren petits, que se'ls ensenya el clàssic, sisplau, gràcies, perdó, sisplau, gràcies, perdó. Però no saben el significat exacte, no? I se n'adonen que si demanen perdó, de vegades poden tornar a fer allò.
Clar.
Perdón, no lo volveré a hacer, no volveré a passar. Tenim exemples històrics. I pensen que fan una cosa, demanen perdó i diuen, vol dir que ho puc tornar a fer? No, vol dir que li estàs dient a l'altre que has fet una cosa que penses que no hauries de fer i hauries de procurar no tornar-ho a fer. Perquè si te'n vas al final del dia i has demanat perdó diverses vegades per la mateixa cosa, no serveix de res. Vull dir que de vegades trivialitzem algunes paraules com és el gràcies, que
sí,
també diem gràcies,
sí,
a la gent, ni mirem els ulls, ni donem les gràcies de veritat, sinó que el que hem dit, que hem de fer gràcies, gràcies. I com que hem de demanar les coses sisplau, ens sembla que al demanar-ho sisplau ja l'altre t'ha de fer allò,
clar,
que demanes.
Clar, ja t'ho ha de donar.
No, amb el perdó passa una mica això, però estic totalment d'acord amb el que comenteu, de que el perdó és bàsic per l'acceptació. Fins que no hi ha perdó, hi pot haver resignació, hi pot haver un... Bueno, va, el que m'ha tocat viure. Bueno, va, pues, i en el moment que perdones és en el moment que acceptes i et quedes en pau, que és una diferència gran.
I et quedes en pau i és quan et ve aquesta alliberació tan i tan gran.
Doncs ara sí, ara anem a donar pas ja a l'agenda. L'agenda avui ens ve de la mà de Susana Cabos. Susana Cabos és la directora de qualitat de Schneider Electric i també és la directora de l'àmbit inspiracional de l'STEM Women Congress. Molt bon dia, molt bon dissabte, Susana Cabos.
Molt bon dissabte, Mireia. Moltes gràcies per convidar-me en aquesta també tertúlia que estic escoltant, que tant m'està agradant.
Que no has pogut participar, escolta, després, ara que farem el tinter, també hi podràs posar cullerada, només faltaria. I tant que si escolta, Susana, què ens portes avui a l'agenda per parlar-nos de l'STEM Women Congress?
Bueno, l'STEM Women Congress, com sabeu tots, va ser el 17 de novembre, ja fa quasi dues setmanes. No sé si el coneixeu, ja està a la quarta edició. De fet, es funda amb l'objectiu de divulgar la ciència i la tecnologia per aconseguir més dones al sector STEM. Vale? No sé si coneixeu vosaltres que esteu aquí una mica quina és la situació, però és una situació que tenim bastant complicada ara mateix. Mm-hmm. El percentatge de dones a l'àrea STEM no arriba ni al 30% actualment. I tenim que actualment no estan arribant moltes noies a les universitats en àrees STEM, però el pitjor de tot és que, de fet, ni les noies estan escollint batxillerat tecnològic. Aquesta és la realitat que estem visquent a tot l'estat.
Exacte. Per què? I aquí ve el més preocupant, perquè ja fa anys que, bueno, bé, aquesta quarta edició, aquesta necessitat de divulgar, de visibilitzar, de que realment vagin venint més noies, més dones en aquest sector, on és el que d'entrada sembla que es poden guanyar més diners. Però el tema és per què fins i tot des del batxillerat han baixat les dades. Aquí és on hem d'ara anar, potser, a...
Bueno, el fet és que, de moment, no s'està arribant a l'impacte necessari a totes les nenes que necessitem impactar perquè realment arribin a desitjar fer aquests estudis. Necessitem visibilitzar molt més a role models o simplement a científiques actuals que puguin elles trobar-se, que elles també poden arribar a ser. Necessitem realment atreure d'una forma diferent els estudis tecnològics, perquè no els vegin com estudis d'homes, perquè no els vegin com estudis avorrits, sinó que es vegin realment elles que poden aportar per fer d'aquest món un món millor.
Absolutament. Això està molt clar i és molt necessari per captar a les noies.
A les noies.
I que les hem de captar en edats ben tempranes. No fora bo, més enllà de que sàpiguen que és una professora, perquè ho veuen de seguida, que és la doctora o el doctor, no seria bo que sabessin realment què és ser una enginyera o enginyer, perquè te'n vas a les classes de 5 i 6 anys i els hi preguntes, i ho diem perquè des del Plusvàlua Dones ho hem fet, i no tenen ni idea. I l'altre dia, farà dues setmanes, arrel de l'STEM Women Congress, en una escola, van preguntar-ho a criatures de 10 anys, i la resposta, tant d'ells com d'elles, que és un enginyer, una enginyera, et deien, no ho sé, algú dels cables o que construeixen, veritat?
Efectivament. I és com actualment s'està donant a veure dins de la societat. Per això hem d'arribar realment a aquest pla educatiu i introduir precisament aquestes iniciatives que estan arribant a les escoles de forma voluntària, entrar-les dins del pla educatiu perquè els nens i les nenes puguin reconèixer on pot arribar realment l'enginyeria, per exemple.
Sí, senyora.
I nosaltres, de fet, bueno, ja si em deixes, des de Schneider Electric tenim un programa específic que el que fa és arribar a les escoles, inspirar i descobrir l'enginyeria amb jocs, amb un escape room, amb una gincama, de forma molt més gamificada, perquè sigui més divertit també, però també sigui més inspirador, sobretot per les nenes, veure que l'enginyeria els ajudarà a fer d'aquest món un món millor.
Clar. Absolutament. Fa uns anys es va obrir un programa que es deia Un enginyer a cada escola.
Exacte. No, i de fet encara existeix aquest programa.
Per això, a més, estava convençuda que el coneixies. Quan s'inicia aquest programa d'una enginyera a cada escola, és francament magnífic. També és cert que la pandèmia, com en tot, ho va afectar. Sí. També és cert que moltes escoles aquí a Catalunya doncs van anar impartint tot el que era la robòtica com a assignatura extraescolar, o la van anar incorporant a través de l'Ego. Van ser, no ens enganyem, van ser uns anys molt bons. Vam tenir unes conselleres d'educació sumament preparades, on es va apostar molt en tot aquest àmbit, i ja sigui pel Covid. O què passa, Susana? Què passa? Bueno. Perquè aleshores, en aquesta quarta edició del Congrés, potser fora bo fer un barrido, una crida a les escoles de Catalunya, més enllà de les universitats, que està clar que cap allà, però a les escoles de Catalunya perquè hi poguessin anar el seu alumnat. Potser, per mirar allò que fem en el Plusvalua Dones, que és sempre mirar de trobar solucions.
T'explico. Una mica el que va passar durant el Covid, òbviament tothom ho sabem, ens vam quedar a casa, vam tenir un problema de que no ens vam poder apropar a les escoles, com ens havíem apropat de forma presencial, i llavors van haver iniciatives, de totes formes, que es van reinventar. I van fer una part, com nosaltres, per exemple, a Let's Go Engineering, el que vam fer és fer-ho en digital. I llavors vam seguir amb les escoles de forma digital. Llavors vam haver de fer l'escape room en lloc de fer-ho físic, el vam haver de fer de forma digital. Bueno, tot això, al final, la digitalització ens va aportar també l'avantatge de poder-ho fer. I ho vam fer. Però sí que és veritat que pel camí es van quedar bastantes d'aquestes iniciatives. L'any passat sí que hi ha el que s'ha vist en l'Annual Report del 2021, que és el que fem també en l'Stengoman Congress, mesurem què fan aquestes iniciatives i com ho fan i com impacten a les nenes, però també a les joves, ¿vale? El que vam veure és que hi havia hagut també un repunte d'iniciatives i hi ha hagut també un increment d'iniciatives. Què es pot fer? El que hem vist amb l'Annual Report del 2021 és que a la velocitat que anem no és suficient. I el 2050 no arribarem a un 50-50. Per què? Perquè, primer de tot, la natalitat està baixant, any rere any. Si avui estem en un 2,3 promig de dona, vale, per dona, en el 2050 es preveu un 2,1. Vale? Després, segons la UNESCO, a l'informe de UNESCO del 2018, les àrees STEM, el sector STEM, ocuparà un 75%.
Sí,
dels llocs.
Sí.
Vale? Clar. Si anem a aquesta velocitat, és que no arribem. Ni que agaféssim el 100%, nosaltres hem calculat i hem agafat el 100% de noies que estan de 0 a 16 anys avui dia, que agaféssim totes universitats, bueno, o carreres, o FP, m'és igual, eh?
Sí,
formació,
sí.
Sector STEM, no arribaríem.
Figureu-vos.
Llavors, què hem fet? Des de l'Stengoman Congress ens hem proposat un objectiu, que és que totes les institucions, totes les escoles i totes les empreses tinguin com a mínim, en el 2050, una iniciativa STEM.
Molt bé, molt bé.
Vale? Creiem que això és possible, vale? Creiem que realment és possible.
Hi ha
empreses que ja estan tenint no una, dos i tres iniciatives. Per tant, a nivell d'empresa sabem que, com a mínim, a nivell de multinacionals estan realment ja pel fet de fer aquest tipus d'iniciatives. Hi ha escoles que ja tenen iniciatives d'aquestes.
Sí.
Per tant, és una qüestió d'anar incrementant a poc i nosaltres donar tota la visibilitat possible, tant iniciatives com empreses,
sí, senyora,
perquè les escoles es puguin nutrir precisament d'aquesta base de dades i que agafin la iniciativa que més els interessa per poder incloure dins dels moments, dins del pla educatiu, que són més adients segons les edats.
Absolutament, és que és molt necessari, com fins i tot segur que Maria Eugènia Pons de Gironella recordarà fa anys, quan en aquell Plusvalua Dones ja vam començar a parlar de tot el tema STEM, que sempre doncs, ho hem recolzat molt. No sé si recordaràs, Maria Eugènia, quan ens van trucar d'una llar d'infants amb tot el tema de les persones referents, dient-nos que arrel d'un programa nostre que havien sentit, van decidir a les classes posar-los el nom de dones. Ho recordes, això, Maria Eugènia?
Sí, 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 que ho recordo. I és que és molt important que l'educació no només sigui aquells de fora que venen a explicar a l'escola, sinó que els mestres aprenguin, una, el poder de les seves paraules, importantíssim, dos, una filosofia de que tots tenim que anar a un lloc on estiguem tots, que nosaltres podem influir, que nosaltres, les dones, som una peça essencial i que si no arribarem a un lloc incomplert, si no estan presents les dones, i aquesta mirada és necessària. Després, una altra cosa, els models tenen que estar a l'escola, però des de que són joves. Aquestes noies, jo perquè tinc una filla també enginyera, però tota aquesta gent té que estar allà explicant i divertint en aquella...
Sí, senyora.
De que l'enginyeria no és una cosa d'una senyora de la foto que tenim allà, sinó algú que participa amb elles. I la necessitat de la mirada femenina, la necessitat de la responsabilitat de lo que passarà, que sigui nostra, que sigui d'aquestes nenes i que puguin influir. I això s'ha d'explicar des de l'escola.
Sí, senyora. I aquesta també importància de l'entorn, perquè sí que és veritat que cada vegada hi ha més carreres en tot aquest àmbit. La Universitat Pompeu Fabra, darrerament, doncs, els últims anys ha tret unes carreres summament especialitzades, però el grup de noies que des del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa us heu reunit, doncs la realitat era que pel camí, o sigui, abans de poder-se apuntar pel camí, que els hi treia les ganes, era, per una banda, la pròpia família, dient-los, vol dir que t'has de posar en algo tan complicat, això per una banda, i per una altra banda, el propi entorn d'amigues sí. i amics. Per tant, tenim molta feina culturalment parlant. I ara sí, anem a passar el tinter, perquè ens queden encara unes coses. Doncs darrerament sortia a la premsa una notícia seguint la línia d'Andorra, que Andorra fa molts anys doncs, va posar llars d'infants a qualsevol hora del dia. En van parlar fa molts anys, això, com una grandíssima iniciativa en el primer congrés de dones que va organitzar PIMEC, la petita i mitjana empresa. Totes aquelles iniciatives que són adients, doncs cal que els altres països les portem, però sempre seguint el criteri adequat. Bé, doncs un bon dia va sortir que des de la Comunitat Autònoma de Madrid es venia portat d'una forma especial. Enric Bastardes, suposo que recordaràs, perquè aquell dia et vaig fer una crida per Instagram. Com ho tenim? Com ho veiem, això?
Jo, això de de totes les empreses o en algun moment que s'ha fet tot per poder conciliar la vida familiar, que em sembla molt bé, al final també no deixen de ser excuses per treballar tot el dia. Si a mi em dius, escolta'm, jo vaig a treballar en una empresa i et posaré una guarderia, et posaré un menjar, et posaré un no sé què, dius, això tu vols que estigui 12 hores, no? I després et posaré un futbolín i et posaré... I dius, tu vols que em passi tota la vida aquí? Em poses un llit i ja visc aquí. O llavors treballes per Elon Musk, que saps que l'endemà ja no hi treballaràs. A mi el que m'interessa és que pugui decidir jo si li vull portar, si li vull portar unes hores, si jo puc treballar i poso el nen allà dues hores, tres, quatre, vuit, o obro des de les 7 del matí, que no sé quina idea tenir, em sembla, des de les 6 o les 7 del matí fins a les 8 o les 9 del vespre.
Correcte, fins a les 10, fins a les 10 de la nit. Sí, clar,
era una bestiesa.
Clar, hem d'entendre, i la Maria Eugènia, per la Gironella, crec que recordarà, perquè hi era en aquell congrés fa anys a PIMEC, que és lògic que Andorra utilitzés una sèrie de mesures perquè Andorra, la majoria dels seus treballadors, hem de pensar en tot el tema temporal, pistes d'esquí... Bé, de la mateixa manera que des del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa també Noelia Rodríguez estan mirant de com fer-ho i com aplicar-ho a Balears, que també hi ha aquesta problemàtica. Però, clar, d'això, ajuntar la temporalitat amb de 7 del matí a 10 de la nit, vostè vingui aquí i deixi tantes hores com vulgui la criatura, i fins i tot en cap de setmana...
Tremendo, perquè hi ha una cosa molt important. Totes les empreses ara ens emplenem la boca, no?, de dir que el centre de l'empresa és la persona.
Clar.
Però ja no és ni la personeta que ha nascut, no?, perquè s'obliga a que es deixi ja perquè l'horari és invivible. Fem-ho de veritat.
Clar.
Sí, perquè si no es detraca.
És que és detraca.
Perquè o tenim la persona de veritat pensant que ella no només necessita relacionar-se amb la seva família, sinó que necessita un espai d'intimitat, també. No està tot el dia fent la feina, tenint aquest sentiment, a més, d'abandó, perquè quan ets pare o mare i no estàs amb els fills, també tens un sentiment com que després ja estaré... Moltes vegades et diuen, estic qualitat de temps. No, no. S'ha d'estar.
Doncs està clar que hem de fer aquesta combinació correcta que Enric Bastardes ens ha parlat de paternitat, de sentiments, de realitats i d'humor. Ha obert les portes i ha normalitzat la criança. Els pares ens hem de creure que tenim a fills i filles i per això hem de posar per davant el compromís, la coherència i la responsabilitat. Perquè al cap i a la fi del que parlem és de persones. I el que ens cal és obrir els ulls de veritat. El sentit de l'humor és fonamental per les bones relacions, perquè les paraules creen aconteixements. Siguem proactius en lloc de reactius. Apostem pel canvi, per un canvi des del llenguatge i la correcta comunicació. Doncs fins aquí aquest Plusvàlua Dones d'avui amb el nostre convidat del mes. Moltíssimes gràcies, Enric Bastardes, Noelia Rodríguez, Maria Eugènia Pons de Gironella, Susana Cabos i Ailín Pons. Ens trobem dissabte vinent, Plusvàlua Dones. Feliç i productiva jornada. Salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.